Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 21 minuts que passen de les 12. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope. És dijous 6 de juliol, el dia en què sabem que el jutge ha enviat a presó el causant d'un accident mortal el passat mes de desembre. Van morir dos joves, un noi de 18 anys i una noia de 15. A ell se li havia retirat el carnet i estava en llibertat provisional. La Guàrdia Civil el va enganxar al volant, tot i la retirada, i ara un jutge n'ha decretat l'ingrés a presó. Quantes vegades s'haurà posat al volant des de que li van retirar el carnet? A quantes persones haurà posat en perill, potser? De vegades sembla que el sentit comú s'allunya força de les lleis. En fi, com cada dia hi posem música tot plegat, avui és dia de cinema al programa i tal dia com avui, l'any 1964, s'estrenava la primera pel·lícula dels Beatles. La cosa sonava així. It's been a hard... Dijous tenim programa express perquè a la una arriben les escapades de Cope, avui des d'Andorra, però fins llavors tindrem temps de repassar tota la informació. Parlarem també amb Creu Roja Tarragona i parlarem de l'increment d'esforç que han hagut de destinar a pal·liar la pobresa a les nostres comarques. Com cada dijous tindrem també una mica de cinema amb el David Serra, no es perdin les seves propostes. Nosaltres els acompanyarem avui fins al punt de la una, al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, en directe, a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi. Yeah!
Tarragona.
Estàs informat.
Dotze i 24, obrim bloc informatiu amb àrea de serveis. Anem primer a l'Agència Estatal de Meteorologia per conèixer la previsió del temps. Pol Corredoira, bon dia.
Bon dia, comencem la jornada avui a Tarragona de dijous amb cel amb alguns intervals de núvols. Aquests núvols aniran guanyant terreny al sol amb el pas de les hores i esperem xàfecs i tempestes disperses a la tarda, sobretot a la zona de l'interior tarragoní. Avui pujant les temperatures fins als 29 graus a Tarragona, els 30 al Vendrell, els 31 a Reus, els 33 a Gandesa i els 35 a Tortosa, i el vent bufa fluix, variable, predominant al sud i sud-est.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Pol. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit. I entrem en matèria. L'autòpsia ha revelat que la dona de la Bisbal del Penedès va morir de manera violenta per asfíxia. L'Agència Catalana de Notícies ha tingut accés a l'informe que confirma l'homicidi i dona força a la hipòtesi d'un assalt a casa seva. Tot i això, els Mossos no descarten altres possibilitats. Hi ha diverses línies d'investigació, inclòs l'entorn familiar de la víctima. Els familiars de la dona, segons la seva declaració, haurien trobat a faltar diners, uns 2.000 euros que estarien en un moneder dins la casa. Recordem que va ser la filla de la víctima, que tenia 63 anys, qui la va trobar dimarts a la nit. La dona residia des de feia menys d'un any a una casa unifamiliar que hi ha a la urbanització Priorat de la Bisbal del Penedès i vivia amb el seu marit, la seva filla i la parella d'aquesta. En el moment dels fets, la dona estaria suposadament sola a casa. La investigació continua i el cas es troba sota secret de sumari. Atenció a aquesta. El jutge ha ordenat presó provisional per al conductor que va matar dos joves a Amposta el passat desembre. L'home ha comparegut davant el jutge després d'haver-se saltat la prohibició cautelar de tornar a conduir que li van imposar després de l'accident. Agents de la Guàrdia Civil el van enxampar fora de territori català al volant d'un vehicle. A l'investigat, que fins aquest dimecres estava en llibertat amb càrrecs per suposat doble homicidi imprudent i un delicte contra la seguretat del trànsit, se li havien imposat diverses mesures. Havia de compareixer personalment al jutjat, se li va retirar el passaport passaport, no podia sortir del país i tenia suspès el carnet de conduir. El jutge ha decidit ara enviar-lo a presó. Durant la compareixença davant el jutge, més d'un centenar de familiars i amics es concentraven a l'exterior del jutjat d'Amposta amb pancartes i samarretes recordant les víctimes, així com reclamant justícia. El sinistre va tenir lloc el passat 22 de desembre, quan la furgoneta que conduïa l'investigat, que va donar posteriorment positiu per consum de cocaïna, va envair el carril contrari i va embestir brutalment la moto en què viatjaven el Manel, de 18 anys i resident de Masdenverge, i també l'Emma, de 15 anys, d'Amposta. Tots dos van morir en aquest accident. No deixem els successos. Els Mossos han detingut dos homes de 48 i 54 anys, de nacionalitat romanesa i domicili a Castelló d'Empúries, per robar maquinària industrial a una nau a Tivissa. Tot el material sostret tenia un valor de 6.000 euros. I l'operació antidroga d'Amposta i Sant Carles de la Ràpita s'ha tancat finalment amb 21 detinguts. La Guàrdia Civil i la Policia Nacional donen per desarticulada aquesta organització criminal que es dedicava al tràfic de drogues i estava especialitzada en la venda al detall de derivats del cànnabis i altres substàncies. En els registres es van intervenir 1.200 plantes de marihuana, diversos quilos d'aquesta substància, i també d'èxtasi i haixix. També 1.600 euros en efectiu, material per processar la droga i un vehicle. I la xifra del matí són els 1.200 alumnes que es quedaran sense poder treure's el carnet de conduir a Tarragona. 7 dels 11 examinadors de la demarcació continuen en vaga per reclamar millors condicions salarials. La majoria d'autoescoles entén la reivindicació. Ara bé, alerten també del futur negre del sector. La vaga d'examinadors s'allargarà de moment fins al 31 de juliol. En plana econòmica, Tivissa podrà cobrar a gas natural, Enagás i Red Elèctrica la taxa per instal·lacions de transport d'energies. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fallat en favor del consistori, que preveu recaptar 130.000 euros a l'any amb aquest impost creat el 2015. Ara Red Elèctrica disposa d'un termini d'un mes per presentar recurs al Tribunal Suprem. En canvi, com ha recordat l'alcalde de Tivissa, Jordi Jardí, existeix jurisprudència on s'avalen les ordenances fiscals similars d'ajuntaments com, per exemple, Arteixo, Serradilla i Villalcampo.
Al seu moment, quan se van implantar totes aquestes infraestructures de transport energètic i d'hidrocarburs, als propietaris privats se'ls van fer una sèrie d'indemnitzacions i se'ls van pagar uns drets d'ocupació de les seves finques. En canvi, a l'Ajuntament en cap cas se li va pagar ni un cèntim per aquest concepte. Val a dir que el que farem l'Ajuntament és liquidar els anys 2016 i 2017, per tant, si serà o a finals del 2017 o a principis del 2018, si és a finals del 2017 cobrarem dos anys, si és a principis del 2018 cobrarem tres anys.
L'Ajuntament de Tivissa preveu tenir sentència ferma i favorable abans d'acabar l'any i poder reclamar la taxa, que suposarà una recaptació de més de 130.000 euros cada any. Arribem pràcticament a dos quarts d'una. Els expliquem també que una nova empresa pública gestionarà l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre a partir de l'abril de 2018, un cop acabi l'actual concessió de GECOSA al març. Serà la primera de les diferents empreses públiques de gestió sanitària que vol posar en marxa el Departament de Salut. El conseller Antoni Comín ha obert la porta que la nova empresa s'encarregui també de l'Hospital d'Amposta i d'altres centres sanitaris de Tortosa, actualment de titularitat municipal.
Blindar l'arrelament territorial. No dependre d'una empresa que té el seu centre de decisió en un altre lloc, no? Sinó anem a construir la xarxa territorial amb una governança clarament compromesa amb el territori, que eviti que tornin a passar coses com les que han passat en relació als 4 milions, perquè quan tu tens la governança en el propi territori és segur que aquestes coses no passen.
El procés de constitució d'aquesta nova empresa Salut Terres de l'Ebre ja s'ha iniciat. El flux assistencial de l'Hospital de Móra d'Ebre no es modificarà i continuarà atenent l'àrea d'influència del Priorat. Bona notícia en plana cultural. Deltebre Dansa aspira a repetir l'èxit de públic amb prop de 50 espectacles per primer cop de pagament. Això sí, serà un preu simbòlic de 5 euros. Entre els noms destacats figura la presència del conegut coreògraf i ballarí britànic Akram Khan, artífex de l'espectacle de dansa que va inaugurar, per exemple, els Jocs Olímpics de Londres. Al costat de l'oferta per a professionals, Deltebre Dansa disposa enguany de 5 cursos d'iniciació gratuïts de la mà de reconeguts coreògrafs. N'hi haurà de dansa contemporània avançada, de Bollywood per adults i per a nens, també de ritmes urbans o de dansa en família. Escoltem el responsable del festival, el ballarí i coreògraf Roberto Oliván.
La novetat, sobretot d'aquest any, la diferència amb l'any passat és que les entrades són de pagament. El preu és simbòlic. I llavors és una cosa que nosaltres pensem que és necessària, pues, no només per a valorar la cultura, ja que és, la cultura té un valor, no hi ha res gratuït, hi ha un treball de molta gent que, per exemple, se pot veure aquí detrás, hi ha gent treballant, hi ha tot un equip enorme de gent que tot l'any s'està preparant.
El Deltebre Dansa arrencarà el proper dilluns 10 de juliol. I una altra bona notícia, el Festival de Blues i Jazz de Reus comença avui mateix, 27a edició, amb un dels cartells més ambiciosos. Bill Evans, Dan Brown o Luis Guerra i la Big Band CMQ, entre d'altres, actuaran en diversos espais de la ciutat durant els propers dies. La majoria de les actuacions seran gratuïtes i s'espera l'assistència de prop de 3.000 persones. Els encarregats de donar el tret de sortida a aquest Festival de Blues i Jazz de Reus seran la British Guitar Blues Invasions, aquest dijous a 10:45 a la nit al Pub Absenta. La Palma acollirà també els shows de gran format els vespres dels dies 14 i 15 de juliol. Arribem a les 12:32, repassem portades de diaris, comencem pel de Tarragona, que diu la nuclear Vandellós 2 sol·licita prolongar su vida. Foto de portada per la protesta dels professors d'autoescola pel bloqueig dels exàmens de conduir. Al Reus Digital trobem avui una empresa de capital 100% públic gestionarà l'Hospital de Móra d'Ebre. I si fem una ullada al delcamp.cat ens expliquen que el sindicat de Mossos denuncia de nou les mancances de seguretat a les comissaries. Finalment avui fem una ullada al Tarragona 21, que destaca en portada que el judici per la tragèdia de la Love Parade ja té data, serà el 8 de desembre. Dotze i 32, ens aturem només un minut i mig per la publicitat i continuem amb més coses aquí a Rere en Cope.
La ciencia mueve el mundo y el mundo de la ciencia se mueve en la tarde de COPE. No te pierdas las soluciones científicas que nos adelantan un futuro lleno de tecnología, innovación y mejoras para ti y los tuyos. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Qué te parece el pedazo televisor Panasonic de 49 pulgadas que me he comprado?
Anda, yo me he comprado el mismo en el Corte Inglés y me lo han financiado en 12 meses.
¿Con 4K, HDR, Smart TV? ¿Cuánto te ha costado a ti?
Estaba de oferta, 699 euros.
¿El mío también?
Ya, pero a ti no te lo financian en 12 meses, a mí sí.
Ahora, financiación hasta en 12 meses, solo con los tecnoprecios del Corte Inglés. Mucho más que un buen precio.
Segueix, encara que sentis que no avances, segueix. Segueix encara que creguis que no et tornaràs a aixecar. Segueix perquè sempre hi ha una sortida. Perquè si creus en tu, res et podrà vèncer. Fundació Esclerosi Múltiple. El 9 de juliol, mulla't per l'esclerosi múltiple. Informa't en el 902 11 30 24 o a www.fem.es.
Herrera en Cope a Tarragona. Amb Mònica Carrasco.
Dotze i 34 minuts, continuem en directe amb més qüestions d'actualitat. Tenim avui dades de la tasca de Creu Roja a les nostres comarques al llarg del darrer any. Han atès a més de 70.200 persones i 4 de cada 10 en projectes contra la pobresa. De fet, aquest és l'àmbit en el que han d'actuar cada vegada més intensament. En parlem avui amb l'Anna Sabater, ella és coordinadora de Creu Roja a Tarragona. Anna, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
70.226 atesos al llarg del 2016... i un 40% en programes contra la pobresa. És així, Anna?
Sí, és així. Nosaltres, com sabeu, som una entitat que treballem pràcticament amb tots els col·lectius afectats per una situació de vulnerabilitat, però des de l'inici de la crisi el nostre gruix d'intervencions s'ha centrat en les persones que pateixen pobresa. Vam arribar potser al punt més alt de xifres de persones ateses al 2013, i des d'aquesta data s'ha estabilitzat el número de persones ateses. De fet, són unes 500 menys que durant el 2015, però la xifra continua sent terriblement alta, no? Més de 28.000 persones amb aspectes que van més enllà del quantitatiu. Persones que necessiten una ajuda bàsica d'entitats com a Creu Roja per a poder subsistir, però de les que ja gairebé la meitat porten 3 o més anys depenent d'aquesta ajuda, és a dir, que no se'n surten. I a part de la cronicitat, remarca també la intensitat d'aquesta pobresa. Hi ha diferents nivells d'intensitat de la pobresa i pràcticament la totalitat de les persones que atenem estan en situació de pobresa severa. És a dir, que en els seus domicilis, en els millors dels casos, entra una quantitat, provenent normalment de prestacions, que està per sota dels 568 euros al mes per tota la unitat familiar.
Quan dieu que aquestes intervencions són cada cop més llargues i més intenses, això vol dir que també potser la mateixa gent que, doncs, que diguem, per exemple, porta 3 anys, no?, requerint d'aquesta ajuda que vosaltres oferiu, cada vegada el tipus d'ajuda ha anat a més. Primer pot ser només, no?, doncs pot ser en menjar, i ara ja la cosa ha anat a més, és més integral, no?
És una ajuda més integral, i el que ens mostra també és que probablement, malgrat que les xifres macroeconòmiques ens donguin, bueno, pues certa esperança en què està canviant el context i la situació, hi ha moltes persones que van venir a la pobresa a conseqüència d'una situació de crisi i que ja no se'n sortiran. Pensem que el 2009, tenim xifres del 2009, els projectes de pobresa de Creu Roja estan atenent a unes 8.000 persones. Estem ara mateix parlant de 28.000, i de que pràcticament la meitat d'aquestes persones porten força anys necessitant de l'ajuda de Creu Roja per poder subsistir.
No sé si en el cas d'aquesta cronificació el que us preocupa més, Anna, com a Creu Roja, potser no està en el dia a dia, sinó com, o sigui, l'avui com el futur, no? Perquè cada vegada, evidentment, els costarà més reprendre una mica, no?, la vida que tenien abans de requerir aquesta ajuda.
Sí, aquí el temps juga en contra d'aquestes persones, perquè com més temps fa que estàs en aquesta situació, més lluny estàs cada cop de poder tenir un altre cop una vida normal, insertada a la societat. Ens preocupa també que aquestes persones es van fent grans. És a dir, tenim un col·lectiu de persones que estan molt a prop de la seva edat de jubilació, i que amb els anys que porten cotitzats, perquè abans de la crisi potser tenien una situació laboral més o menys estable, i que ara mateix es truquessin oferint una feina, podrien remuntar i tenir dret en aquesta jubilació. Això, més enllà d'afectar a la dignitat i a la situació d'aquestes persones, afecta a tot el sistema actual que tenim de protecció social. Si aquestes persones són dependents també durant la seva jubilació, qui s'haurà de fer càrrec de mantenir aquestes persones amb les ajudes que puguin tenir, si cada cop hi ha menys persones treballant?
Clar. Saps, Anna, que la premsa ens agrada molt preguntar-vos per això del perfil, no? Sempre és una pregunta, jo crec, que us han fet moltes vegades, però no sé si amb aquest temps el que ha variat una mica el perfil de persones que requereixen, per exemple, aquesta atenció als programes contra la pobresa i l'exclusió.
Sí, mireu, bàsicament el perfil el tenim molt diversificat, però sí que és cert que abans de la crisi les persones a les que teníem en projecte de pobresa tenien altres circumstàncies, altres característiques que els feien també vulnerables en altres sentits. Parlem, per exemple, del col·lectiu de persones migrades, que tenien moltes dificultats per regularitzar la seva situació, persones amb una vulnerabilitat accentuada. Ara aquest perfil ha canviat, i tenim persones que durant uns anys de la seva vida estaven plenament insertades i estaven plenament autònomes en les seves, en la seva vida, i que ara han passat a dependre d'una ajuda. Això vol dir perfils de totes les edats i de totes les condicions, però sobretot també tenim, doncs, ens preocupa perquè tenim moltes famílies amb nens i nenes que estan patint la situació de pobresa dels seus pares també.
I tant. De fet, poseu especial atenció als nens. Estava mirant les dades d'aquesta memòria 2016, heu atès un miler d'infants, i això inclou beques menjador i un tema que ara jo crec que és importantíssim, aquestes targetes d'alimentació pel període que estem ara, vacances escolars, no?, en què molts nens tenien aquest menjador escolar durant l'any que els garantia aquest àpat, però ara això ja no està tan clar.
Sí, de fet, entre les ajudes que tenim alimentàries, entre 24.000 persones que han rebut ajuts alimentaris, hi ha molts nens i nenes de les famílies, però a banda tenim una línia específica per infants. Nosaltres, a més de poder donar una ajuda bàsica, volem fer incidència. Volem que aquests nens i nenes tinguin dret a una alimentació saludable i també explicar-ho a qui té la responsabilitat. Realment, amb aquest temps que hem estat treballant, tant Creu Roja com moltes altres entitats a nivell d'incidència, ha millorat la situació de les beques menjador, i per tant nosaltres ens hem anat retirant i mantenint tot allò que és una situació més d'urgència. uh-huh. en aquest projecte. En canvi, detectem unes parcel·les, uns col·lectius que no estan coberts, per exemple, els nens i nenes que han acabat a la seva educació primària, estan a ESO, estan en una educació obligatòria, i malgrat que tenen un horari compactat que els permet a casa seva anar a dinar, doncs no tenen res per a menjar quan arriben a casa seva. Yeah. Per tant, pensant en això, en aquests col·lectius més invisibles, i també en la dignificació, al final, de l'ajuda, treballem molt amb targets prepagament, on cada família s'autogestiona amb uns consells per a la nostra banda per poder adquirir els aliments que més necessiten.
Uh-huh. Estem parlant d'aquest tema, com tu deies, no? Que potser és més d'actuació d'urgència, evidentment, no? Parlem d'alimentació, lloguer, no? O sigui, el establir aquestes bases perquè després tirar endavant sigui una mica més fàcil. Aquí vaig a parlar també dels programes que teniu per inserir a nivell laboral, no? En aquest cas teniu un per a joves amb una taxa d'inserció del 44%, que això és elevat, no? És una molt bona xifra, però també, per exemple, per a majors de 45 anys, no?
Correcte. Nosaltres pensem que l'única manera de que aquestes persones se'n puguin sortir és trobant, bueno, empoderant-les, ajudant-les a que trobin una feina i també a vegades una estabilitat emocional. També treballem molt tota la part del suport emocional, perquè quan portes 3 anys o 2 anys en una situació d'aquestes característiques és molt, molt difícil aixecar-se del llit.
Clar.
És especialment difícil quan la teva preocupació és posar un plat a taula als teus fills. Quan aquesta és la teva preocupació en el dia a dia, quan t'aixeques, difícilment podrem treballar un itinerari d'inserció amb aquestes persones. Per tant, s'han de cobrir les necessitats bàsiques i nosaltres com a entitat demanem que es pugui proveir d'una altra manera tot això i que puguem treballar nosaltres, les entitats, en l'apoderament de les persones. Nosaltres no volem repartir menjar, nosaltres som capaços de fer moltes altres coses. Pensem que les famílies, amb ajudes que puguin rebre, es poden autogestionar en la cobertura de les necessitats bàsiques, però el que sabem fer i el que volem fer i amb el que creiem és en l'apoderament de les persones. D'aquí tots els projectes d'ocupació que estem portant a terme amb col·lectius, de vegades amb una especial vulnerabilitat, però de vegades doncs, persones que tenen circumstàncies objectives personals que fa que sigui més difícil el seu accés, com per exemple tenir una edat
Clar.
O ser dona.
Sí.
Amb tot això, com molt bé deies, és un treball per itineraris on se fa moltíssima mediació amb les empreses, que són al final qui acaben contractant aquestes persones, i on aquest acompanyament de Creu Roja és clau perquè aquestes persones s'insertin laboralment i se'n puguin sortir d'aquesta situació.
Uh-huh. Això és clau, heu contactat amb una 20ena d'empreses, suposo que qualsevol que vulgui col·laborar serà ben rebuda, no, Anna?
Sí, a través de convenis de pràctiques, nosaltres també fem prospecció, a vegades hem de reorientar persones. Això passa molt amb les persones que amb tota la crisi han hagut de refer una mica el seu currículum, ¿vale? Perquè estaven orientats en un tipus de treball que ara mateix no hi ha demanda.
Clar.
Per tant, també estem treballant reformulacions d'itineraris i de formacions de les persones.
Uh-huh. Això és importantíssim. Em queda molt poquet temps, Anna, però no vull que marxi sense que parlem d'aquest programa d'atenció als sol·licitants d'asil i als refugiats i refugiades, que aquest 2016 és el primer cop, no?, que l'heu començat a implementar. 22 places a les comarques de Tarragona, estan totes cobertes ara mateix?
22 places al 2016. Vam començar a oferir el programa amb la seva versió d'acollida residencial al maig del 2016, perdó, però ara actualment, ho comentàvem l'altre dia, ho vam comunicar amb motiu del Dia Internacional de les Persones
Refugiades. S'han doblat, no?
Estem a 41 places d'acollida residencial on aquestes persones estan 6 mesos per passar després a altres fases. És a dir, des de l'inici del programa al maig del 2016 fins a data d'avui, 125 persones sol·licitants d'asil i refugiats han passat per la Creu Roja Tarragona en les diferents fases.
Mm-hmm. Doncs, escolta, avui se m'acaba el temps, però t'emplaço que vinguis un altre dia al programa i parlem en concret d'aquest programa i de l'experiència que suposa, d'acord?
Perfecte, us ho agraïm moltíssim.
L'Anna Sabater, no, nosaltres us agraïm a vosaltres que ens ateneu sempre fantàsticament. L'Anna Sabater és coordinadora de Creu Roja a Tarragona. Un plaer tenir-te al programa, torna quan vulguis.
Gràcies.
Una abraçada.
Adéu.
Arribem a les 12:46 minuts pràcticament, ens aturem un minut per la publicitat i continuem.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis: venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Has tingut un accident i no et conformes amb la indemnització? Reclama. Reclamació de danys corporals. Vine a veure'ns i t'assessorarem. Estem a l'avinguda de Sant Jordi 29 de Reus o truca'ns al 977 95 81 47. 977 95 81 47. A Reclama, lluitem pels teus drets.
Vinga, tinc ja la catifa vermella preparada per rebre el nostre expert en cinema, David Serra. Molt bon dia.
Molt bon dia, com estem?
Com estàs? Molt bé. Mira, quines casualitats té la vida que tal dia com avui es va estrenar la primera pel·lícula dels Beatles, A Hard Day's Night.
És veritat, ja ho tenia a les efemèrides. Dins de l'iPhone m'havia saltat una alerta aquest matí quan he sortit de curra de nits. I automàticament ho he vist i m'he posat supercontent perquè ja saps que són molts dels Beatles.
Sí, sí, per això.
Algun cop. Sí, sí, me fa molta il·lusió. Això de les efemèrides. Si és que comencem a fer grans i comencem a tenir aquest sentit de la morrinya, que de vegades és molt sa, no? Perquè et permet, no sé, fer revisitacions de pel·lícules de fa molt de temps i dir, a veure aquesta pel·lícula si ha envellit molt bé o no ha envellit i tal. Per cert, aquesta setmana, no sé si les sabrem molt als oients, perquè ha sigut una setmana una mica ensupida.
Mira, t'ho anava a dir.
A que sí?
T'ho anava a dir, perquè jo he mirat la cartellera ara abans de parlar amb tu i he dit, està sí, la sí. Cosa fluixa, no. El següent, de fluixa.
El següent.
Clar.
Sí, senyor, sí, senyor.
Hi ha un parell de, hi ha un parell de coses sobre les que et vull preguntar. Per exemple, una pel·lícula de casa nostra, d'espanyola, que es diu Brava, amb la Laia Marull, que jo quan veig la Laia Marull i l'Emilio Gutiérrez Cava sempre dic això ha de ser, això ha d'estar bé. Però no sé si tens informació.
Tinc més informació. Aquesta és una pel·lícula que jo desitjava que s'estrenés a les nostres pantalles perquè forma part d'aquest tipus de cinema que moltes vegades comentem, que té aquest sentit de pel·lícules que van més enllà dels efectes especials per centrar-se en els personatges. Mira, sincerament, la Laia Marull és una intèrprete que tant tu com jo ja veig que tenim debilitat. I és una pel·lícula interessant perquè precisament es parla del tema de les violacions i de l'enfrontament i de moltes vegades l'estigma que les persones que són agredides tenen. Una pel·lícula delicada, una pel·lícula que estaria una miqueta com la de l'estiu que vam parlar la setmana, bueno, que vam comentar, que era una pel·lícula catalana que estava força bé.
Sí.
Bueno, és que clar, hi ha pel·lícules que dius això no té efectes especials, però sí que té efectes especials, que són les emocions humanes que transformen aquestes pel·lícules en un evento necessari.
Que de vegades això és més difícil això que aconseguir una explosió espectacular, amb efectes especials.
No és evidentment. Perquè mira, aquesta setmana, a banda d'aquesta pel·lícula, que jo ja et dic, o sigui, ojalà aquest tipus de cinema trobés un forat a les nostres sales, el que passa que és complicat, i jo ho entenc, perquè la indústria amb això és gairebé hermètica. O sigui, els poros de la indústria audiovisual, quan tenen que anar a les sales cinematogràfiques, deixen molt poc marge. I és una llàstima, perquè precisament en aquest cas estem parlant d'una pel·lícula que jo penso que hagués trobat el seu públic i el seu espai.
Uh-huh.
Mira, i me sembla que no l'estem cap... Jo ara estic mirant, me sembla que no la tenim en cartellera, no?
T'ho hauria de mirar, però t'hauria de mirar quines sales la podem veure. Però bé, Brava, de Roser Aguilar, o sigui, quedin-se amb el nom.
Sí, sí.
I... i la busquem.
No, i aquesta la podem recomanar en cas de que aparegués pel cinema de Cambrils o afortunadament arribés a una de les petites sales dels cinemes comercials, doncs és una pel·lícula que podem recomanar perfectament.
Mm-hmm. Mira, ara que has anomenat la Rambla de l'Art de Cambrils, us he de dir que avui, dia 6, a 8:45, projectaran la pel·lícula de Nuestra Vida. Fan l'estrena, la pel·lícula de Nuestra Vida, amb l'actor Francesc Garrido. És d'aquests saraus que organitzen a la Rambla de l'Art Fantàstics, que fan la projecció i després sopar i cinefòrum. O sigui que...
Perfecte. Home, això sí que és una festa del cinema.
Clar. S'ha de reservar, per tant, cinecambrils.cat, www.cinecambrils.cat, i si no, doncs truquen al 977-36-88-38 i reserven. Ja ho he dit.
Molt bé. Pues bueno, saps què he fet aquesta setmana? Veure els Vigilants de la Platja.
Ui, en sèrio?
T'ho juro. O sigui, he vist que era tan pobra la cartellera que he dit, a lo millor em ric una miqueta. I, francament, a veure, m'he rigut, però amb una mica de pena, no? O sigui, aquella sensació que són pel·lícules que no tenen... A veure, no tenen substància i que, francament, aporten tan poc que ni podríem parlar de divertiment. O sigui, no té la ironia, no té la capacitat d'encanteri, que potser sí que tenien les pel·lícules dels anys 80, potser les tenien llavors, no ho sé, eh? O sigui, aquestes coses també es tenen que posar una mica en qüestió perquè no totes seran tan bones ni tan necessàries. De tal manera que al final que he fet recuperar un clàssic del cinema, que és la pel·lícula Set de Mal, Touch of Evil, de Orson Welles.
Sí, Set del Mal,
Que ha sigut, que és una pel·lícula extraordinària, que et retorna a fer al cinema, que és d'aquelles pel·lícules que penso que no hauria cap persona, cap crític, que digués això no val la pena. No, al contrari, és una pel·lícula que reinventa el cinema, que encara fa que moltes de les pel·lícules que estem veient a les pantalles siguin molt belles, perquè la mirada d'Orson Welles en aquesta pel·lícula, que a més tenia que ser el seu retornament a Hollywood, cosa que no es va produir, o sigui, va fer aquesta pel·lícula perquè el Charlton Heston volia que la dirigís un director de la talla d'Orson Welles, i no va ser entesa, o sigui, va ser una pel·lícula tan arriscada, va anar tan lluny, bueno, no sé si saps com a curiositat, que en aquesta pel·lícula Orson Welles tenia que ser només actor.
Uh-huh. I va acabar...
I va acabar dirigint, perquè en aquella època els actors tenien molt de poder i va decidir, el mateix actor Heston va dir, no, fora el director que tenien assignat, i aquí vull una persona de la talla de l'Orson Welles, que va reinventar la pel·lícula de principi a final amb aquest tràvil inicial que, bueno, ara tothom ho fa, però sempre me sembla un homenatge a aquesta pel·lícula. Cada vegada aquestes pel·lícules sense talls, que són 5 minuts de càmera en mà, un tràvil impossible, que es va posant directament a tot. Parlo d'això perquè realment, si tinc que parlar de la pel·lícula de Mark Wahlberg, la de l'atemptat de Boston, que a veure, que a mi el Mark Wahlberg d'entrada m'agrada, perquè és un bon actor, i a més tenim una cosa en comú, que vam néixer el mateix dia.
A veus?
I el mateix any. Això ja per mi me desperta molta simpatia.
Home, però tu ets molt més guapo, molt més guapo David ja Serra que Mark Wahlberg.
I ara m'estic posant catxes, no arribaré com el Mark Wahlberg, però ja estic començant a evolucionar cap a aquesta direcció.
Jo he de...
Jo
aquesta, quan he vist avui el cartell i m'he mirat el tràiler, es diu Dia de Patriotes, sí. I he pensat, de veritat ens hem de menjar una altra d'aquestes? Enarbolant aquí la bandera dels Estats Units, no? No sé ben bé la història, no l'he vist, eh? Potser, escolta, si algun dels oients...
De Boston, vol emular una miqueta la pel·lícula del Peter Greengrass, que també va fer una pel·lícula d'atemptats, però Peter Greengrass és un director que sabia aportar un contingut documental i una mirada, diguem-ne, diferent o diferencial. En aquest cas és una pel·lícula tòpica, és una pel·lícula que cau en tots els tòpics d'aquest cinema patriòtic, que probablement és molt, molt conjuntural a l'època que estem vivint del Trump. Mm-hmm. Això va passar a l'època de Reagan, també les pel·lícules de l'època del Reagan tenien el Stallone i el Rambo com la principal figura d'aquest cinema. En aquest cas, jo penso que és una pel·lícula que forma part de l'espírit de l'època Trump.
No, escolta, que té el seu públic,
No, 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 però això no és un thriller ofensiu, és una pel·lícula que fins i tot se pot veure, o sigui, és molt més recomanable que els Vigilantes de la Platja, això sí, però queda molt lluny del que per mi seria una pel·lícula amb entitat per comentar i desgranar, o sigui, és molt tòpic. Hi ha un parell de pel·lícules més, una de cinema fantàstic de terror, que no he vista, i que m'han dit que és una miqueta, pues, pobreta, o sigui, és una pel·lícula que també està a la cartelera.
Llega la noche, potser? Llega la noche.
I aquesta la tinc apuntada com a deure abans que arribi el Planeta dels Simis.
Bé, doncs escolta, avui mirin com està la cartellera, que a banda de Brava, de Roser Aguilar, el Serra ha anat a buscar aquí a Orson Welles, o sigui que, mira, això ho podríem fer després de vacances, de fer, en lloc de parlar d'estrenes, recomanar pel·lícules imprescindibles de la història del cinema. Jo aquí ho deixo, Serra. I mira, ara, per acabar i arrodonir, ja que has anomenat a Stallone, t'he de dir que fa anys, 70 anys.
Ah, mira, veus, això no ho tenia notat.
Veus?
Però, bueno, ja té una edat.
Ai, 71, perdó, 71. 71.
Encara
I encara més curiositat, també fa anys Stallone el mateix dia que el Dalai Lama. Mira, són aquestes curiositats de la vida.
Tenen molt a veure. Jo veig aquí un karma.
Hi ha un karma comú. Escolta, David, sí, moltíssimes gràcies. T'espero la setmana vinent, ja ho podem anunciar. Setmana vinent, aquí, a aquesta hora, jo, la mateixa bat hora, el mateix bat canal, que es diria, aquí, David i Ivan Serra, parlant de sèries.
Oi, quines ganes tenim. Ja veuràs com disfrutarem.
Disfrutarem molt, no s'ho perdin, eh? Serra, moltes gràcies. Una abraçada.
Un plaer i bon cinema, si hi ha.
Si n'hi ha.
Herrera en Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Segueix, encara que sentis que no avances, segueix. Segueix encara que creguis que no et tornaràs a aixecar. Segueix perquè sempre hi ha una sortida. Perquè si creus en tu, res et podrà vèncer. Fundació Esclerosi Múltiple. El 9 de juliol, mulla't per l'esclerosi múltiple. Informa't en el 902 11 30 24 o a www.fem.es.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter. @CopeTarragona.
En un minut i mig arribarem al punt de la una. Nosaltres hem de posar avui el punt i final abans que arribin les escapades de Cope. Informació de servei abans d'acabar. Segons ens informa ara mateix el Servei Català de Trànsit, està tallada en tots dos sentits de la marxa la C241D, a Sarral, en concret. Es fan desviaments per la Conca de Barberà en tots dos sentits de la marxa, com es deia, amb aquesta C241D tallada a causa d'un accident. Nosaltres acabem, però abans el recordo que demà, aquest divendres i dissabte, dia 8, a l'Aldea, al Pla dels Catalans, tenen una cita amb el mític festival La Pegatina, Sidoní, Animal, Pepet i Marieta, Joan Rovira, Crossing, En Anton, Neptuno... Bé, moltíssima gent en un festival, segona edició, que arriba amb moltíssima força, i tenim un abonament doble per a tots els concerts, un abonament doble per veure a La Pegatina, Sidoní, Animal, Pepet i Marieta, a Joan Rovira. Ens han de trucar ara mateix al 977 32 60 50 32 60 50. El més ràpid o ràpida s'emporta aquest abonament per anar a l'Aldea a viure molta música al Mítics Festival. Nosaltres ho deixem aquí. Ha estat un plaer haver-los acompanyat un dia més. Gràcies per ser-hi.